universitàries infectades per la son. Benvingudes a The Morning Dead, el programa dirigit a totes les addictes al cafè. I quina il·lusió tornar a dir aquesta frase per fi després de tants mesos.
Ai, 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 ai.
Ai, 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 que ens emocionem. Doncs re, així encetem la temporada 11 de The Morning Dead, poc se'n parla.
11, eh?
Que fins aquí hem durat, eh? Molt fort.
Molt fort.
I ho fem, com no podria ser d'una altra manera, amb el millor equip possible. Mireia Capdevila, molt bon dia, com estàs?
Bon dia! Bueno, he d'avisar que porto un catarro, no és Covid, eh?
Ups,
no
ups, toquem
no
fusta!
Però porto un catarro que segurament la meva veu soni apagadota. Però bueno, no passa res, ánimo con los mocos.
Ánimo con los mocos, segurament la meitat de la gent que ens escolta, o sigui, la mare de l'Ona, potser també té un catarro.
És veritat.
No, no, que va, que va.
Ai! I parlant de la reina de Roma, Ona Jové, què tal, com estàs?
Què passa? Muchas gracias.
Ya ha vuelto.
Bé, molt bé, molt bé, moltes ganes de tornar a la temporada i a donar gas.
No? I de tornar aquí a la teva taula de so. Que ets aquí.
Que la compartim amb la Joan.
Sempre se comparte.
I la Joana Romeu, aquí ha fet una aparició estel·lar. Com està, yeah, Joana?
Bon dia, estic molt contenta. Encara estic assimilant, o sigui, encara me sento l'estiu, tant pel curs com per això, o sigui...
Per home, però contenta. Ja fa fred, per pensar en l'estiu.
Ja, amb la jaqueteta.
Sí, la Joana porta una rebaqueta com si tingués 80 anys.
Sí. L'adorem.
Vivint la vida de jubilada i que, no sé, decideix que els dissabtes al matí va a la ràdio del barri a petar la xerradeta.
Com ha de ser.
Com ha de ser. Ja que punt. Doncs aquest és una mica el nostre mood per començar aquesta temporada, una mica de petar la xerradeta, de portar els temes que ens agraden, com hem fet sempre, no? Centrant-nos en la cultura, també en els aspectes polítics que més interpel·len a la gent de la nostra generació, la gent de la nostra edat, i evidentment rient moltíssim i donant un toc d'humor del tot surrealista, podríem dir, a tot el que portem al Morning Dead. Esperem que aquesta temporada sigui tan divertida i tan especial per nosaltres com han estat totes les altres. I res més, comencem ja amb el monogràfic d'aquesta setmana.
On hi va?
La factura de la llum del mes d'agost serà la més cara de la història. El preu de l'electricitat continua disparat, marcant nous màxims cada dia.
Pequeño repunte en el precio de la luz mañana. El megavatio hora se pagará a 132,60 €, 4 euros más que hoy, 2 menos que ayer.
El precio de la luz no hace sino batir récord tras récord y con ello crece el interés por las alternativas. Las empresas orientadas a las renovables trabajan a marchas forzadas para atender la creciente demanda.
Un augment desorbitat del preu de la llum que dia rere dia va marcant nous rècords.
Una imparable subida. El mercado mayorista alcanza hoy el precio medio más alto de la historia en España, más de 150 euros el megavatio hora. Son casi 2 euros por encima del récord del pasado viernes.
Aquests han estat els titulars que ens han acompanyat durant les últimes setmanes. Com totes sabreu, el preu de la llum s'està disparant. Estem enregistrant uns màxims històrics. El passat mes de setembre el tancàvem amb una mitjana de 132 euros al dia per megavat. I aquest octubre l'hem començat amb una mitjana de 216 euros al dia. Volem dedicar aquest monogràfic a aquesta situació que ens afecta a totes, perquè trobem que és d'especial importància entendre com funciona el mercat de la llum, conèixer per què es dispara el preu i quines conseqüències poden derivar d'aquests augments. Per començar, cal posar-nos en context. En primer lloc, cal saber com funciona el mercat de la llum i el paper que desenvolupen les centrals elèctriques. Aconseguir energia no és fàcil. Partim de la base que no es pot emmagatzemar de manera massiva, això significa que el mercat ha de produir la quantitat específica que es consumeix a cada instant del dia i amb prou capacitat per a satisfer la demanda. Paral·lelament, s'ha de vetllar perquè tot aquest sistema funcioni amb transparència, eficiència i respectant les regles de la lliure competència. I ara us preguntareu, qui regula tot aquest mercat elèctric?
El principal agent regulador del sistema elèctric és el govern espanyol a través del ministeri corresponent. Teòricament, aquest organisme és el que s'encarrega de vetllar que les normes que regulen el nostre sistema elèctric siguin coherents amb la normativa europea. En segon pla, hi ha la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, més coneguda com a CNMC. És l'organisme públic que s'encarrega de garantir el bon funcionament del sistema elèctric, el compliment de les normes i la lliure competència. I finalment, hi ha altres agents públics com la Red Elèctrica Espanyola, la seva funció principal és equilibrar la demanda prevista per a cada hora del dia segons les propostes de generació de les diferents centrals. Gestiona l'entrada o sortida d'energia a la xarxa en funció de la demanda instantània.
Doncs bé, aquesta és la feina d'oficina, la teoria. Però com es porta a la pràctica tot el funcionament del mercat de la llum? Qui produeix l'energia? Qui la transporta i distribueix i comercialitza? Per començar, cal entendre que el mercat elèctric funciona seguint una sèrie de fases. En primer lloc, es genera i produeix l'energia elèctrica i seguidament es transporta per tot el territori a través de l'empresa pública Red Elèctrica Espanyola, per via d'una xarxa pròpia. Seguidament, tota aquesta energia que es troba dipositada a les subestacions transformadores s'ha de distribuir a tots els consumidors. Així doncs, encetem la fase de distribució. A partir d'aquí, les empreses distribuïdores porten l'energia al consumidor final, a través de la seva pròpia xarxa de mitjà i baixa tensió, cadascuna ubicada al seu territori. L'Estat paga a Red Elèctrica Espanyola i a les empreses distribuïdores una quantitat regulada per la prestació d'aquest servei.
Un cop distribuïda tota aquesta energia, arriba el moment de la venda. Arriba el moment de la fase de comercialització. Aquesta tasca la realitzen les empreses comercialitzadores o productors. Segur que sonaran noms com Naturgy, Indesa... Doncs són les empreses que compren l'energia al mercat majorista d'electricitat i posteriorment ofereixen i venen l'energia als consumidors finals, afegint al preu majorista el seu marge comercial.
Com funciona aquest mercat? Doncs Red Elèctrica Espanyola fa una previsió de la demanda elèctrica de l'endemà, els productors presten les seves ofertes a un preu determinat i a través d'una subhasta s'adjudiquen els diferents paquets fins a cobrir el total de la demanda. Així és com s'estableix el preu de la llum per cadascuna de les 24 hores del dia. Les primeres energies a entrar en la subhasta solen ser les energies més barates, renovables i després les nuclears. Però de vegades no arriben, són escasses per cobrir el total demandat, per la qual cosa se n'afegeixen d'altres que entren en últim lloc i solen ser les més cares. Aquests són els coneguts cicles combinats. El problema és que el mercat es regeix per un sistema marginalista en el qual totes les tecnologies es retribueixen el preu que marca l'última que entra a subhasta. Per tant, si aquestes marquen un preu molt alt, el preu de l'electricitat es dispara. I això és el que ha passat en els últims mesos amb els cicles combinats.
A falta d'energies renovables, seran els cicles combinats que marquin el preu. I en tractar-se d'un mercat marginalista, un encariment del preu dels cicles provoca que totes les tecnologies guanyin uns diners extres, encara que no tinguin costos alts. Paral·lelament, els consumidors són els que surten penalitzats. Perquè, finalment, l'energia arriba als consumidors finals i, per tant, s'arriba a la fase de consumició.
Els consumidors finals són els abonats a la xarxa elèctrica que en consumeixen l'energia produïda, transportada i distribuïda fins al punt final de consum. Tots nosaltres som consumidors i, per tant, tenim el dret d'escollir la comercialitzadora que més ens convingui per al nostre subministrament.
Les conseqüències de la pujada històrica i que encara no toca sostre del preu de la llum són alarmants. Primer de tot, cal tenir en compte que encara ens trobem en un context de pandèmia i de crisi econòmica. La recuperació, tot i estar-se planificant, queda molt lluny de començar a portar una estabilitat material real a les famílies més afectades. Per tant, és evident que la tendència a la puja dels preus durant els darrers dos anys no afavoreix un descontentament econòmic generalitzat.
Durant el confinament estricte del 2020, a causa de la Covid-19, els preus de la llum van baixar especialment degut a la falta de demanda. La mitjana es situava als 33,96 euros per megawatt. Aquest cap de setmana, però, el preu ja superava els 200 euros per megawatt. Per tant, el preu de la llum, amb només un any, s'ha multiplicat per 5.
La conseqüència més evident és que cada vegada hi ha menys persones que es poden permetre pagar la factura de la llum. A finals del 2019, segons un estudi de l'Institut d'Economia de Barcelona, el 8,3% de les llars espanyoles patien pobresa energètica. 1,5 milió de llars. Això sense haver patit encara la crisi del coronavirus ni els pics de preus actuals. Per tant, la pobresa energètica és un problema que s'arrossega des de fa anys.